Senyores i senyors,
nenes i nens,
oients de ràdio Miquel Utrillo i ràdio Maricel,
estigueu ben atents que ara comença
l'hora de l'Utrillo.
Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 29 de l'Hora de l'Utrillo, un programa enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i, a més, gràcies a Ràdio Maricel.
Som el Liam i l'Helena i serem els encarregats de conduir el programa d'avui. Com ja sabeu, l'Hora de l'Utrillo és un magazín radiofònic.
És a dir, un programa format per seccions ben diferents. Hi haurà entrevistes, petites històries de Sitges, cuina i moltes altres coses.
Vinga, comencem! Aquest és el quart i últim programa de l'Hora de l'Utrillo i de la temporada del curs 2018-2019.
Avui començarem amb la secció d'històries de Sitges.
En aquesta secció, en Joan Ill, col·laborador del programa, ens ha parlat de l'Esteve Barratxina, l'Agnès de Sitges i la Maria Ussó.
Avui ens toca parlar de la nostra escola. Avui parlarem del Miquel Utrillo.
Qui era el Miquel Utrillo?
Escolta bé, que ara ho sabràs.
Carrers,
festes,
personatges,
tradicions,
llocs.
Això és Petites Històries de Sitges.
Bon dia. Arribem al darrer programa. Ja havia arribat el moment de parlar de la persona que dona el nom a la nostra escola, en Miquel Utrillo.
Hola, Joan. Qui era aquest senyor del qual hem sentit a parlar tantes vegades?
Pues mira, aquest senyor era un senyor molt polifacètic, és a dir, que feia moltes coses. Va néixer a Barcelona l'any 1862, va ser enginyer, crític d'art i promotor cultural. Feia molts viatges a l'estranger i sobretot a París. Allà va fer amistat amb Santiago Rusiñol, Ramon Casas, Enric Clarasó i Ramon Canudes. I com ells també es va dedicar a pintar, és a dir, que a més aquests senyors, que la majoria eren pintors, doncs ell es va animar i també va pintar, era pintor de quadres. Era un personatge, com us he dit, molt polifacètic, doncs també es va dedicar a l'escriptura i va ser un dels fundadors i directors de la revista molt anomenada que es deia Pèl i Ploma. A l'any 1909, en Ramon Casas li presenta a l'americà un senyor que tenia molt de diner, que es deia Charles Deering. I junts van anar a fer una visita aquí a Sitges per visitar Santiago Rusiñol, que tenia, com sabeu, el Cau Ferrat. L'heu visitat, potser l'heu vist. Doncs allà, al Cau Ferrat, aquell senyor, aquest americà, va quedar tan prendat del que va veure que va dir que li volia comprar a Santiago Rusiñol el seu Cau Ferrat. I el Santiago Rusiñol va dir no. Aquest Cau Ferrat no està en venda. És a dir, mira, aquí al costat d'aquí tens unes cases que compra-ho i fes el que tu vulguis fer, el que volies fer amb el cau. I llavors, entre aquestes cases, hi havia l'Hospital de Sitges. L'Hospital de Sitges estava on hi ha ara el Palau de Maricel, que toca el mar. I llavors ell va dir, home, doncs clar, ara tinc de fer amb l'hospital. Què va fer? Va comprar uns terrenys aquí dalt, on està ara l'hospital, i va fer construir l'hospital. Llavors penseu que aquest lloc d'aquí no hi havia res, tot eren camps. I llavors a partir d'aquí doncs va fer construir el Palau de Maricel. El Palau de Maricel va ser una obra molt important que es va començar a fer l'any 1910 i es va acabar completament tots els dos palaus que estan integrats per aquell pont que veieu quan passeu per allà darrere l'església, que aquell pont, es va acabar tot el conjunt l'any 1918. Per tant, ara fa, l'any passat, van celebrar els 100 anys, el centenari de la construcció del Maricel, dels Palaus de Maricel. Llavors, aquest senyor, el Miquel Utrillo, va dirigir tota l'obra. a més de dirigir tota l'obra. Després l'americà li va dir, miri, vostè encarreguis de comprar obres, de comprar coses, i va voltar per tota Espanya, va anar adquirint elements d'enderrocs, de coses que trobava, i que les portaven aquí a Sitges i que les adaptaven aquí als palaus aquests. Llavors, una vegada va estar fet això, el senyor Mr. Deering es va trobar que havia fet un palau molt gran, i que no, la seva família no estava gaire convençuda de venir a passar temporades aquí a Sitges. Teniu de pensar que llavors la distància, ell estava a Chicago i les distàncies eren molt llargues i no hi havia els mitjans que hi ha avui dia. I llavors es va trobar, només just acabar de fer l'obra, que allò ho havia fet massa gran i massa important perquè ell no ho faria servir, no hi vindria gaire. Van passar uns quants anys, no gaires, i llavors també es va trobar amb unes desavinences amb en Miquel Lutrillo, perquè deia que abusava d'ell, perquè comprava coses, i en fi, que no... En aquell moment hi van haver una seguit de desavinències que van propiciar que Mr. Deering agafés el pensament de marxar de Sitges. Llavors, esclar, va agafar tota l'obra que tenia i la va traslladar a un castell, el castell de Tamarit, que també era seu, que està aquí a prop de Tarragona. I llavors va deixar tota l'obra allà i d'allà la van anar portant cap a Amèrica. Però el que no es van poder portar va ser els edificis. Els edificis, clar, estaven construïts i no va poder, i abans per això va quedar, de moment va ser de, també se'n va fer càrrec, ho va comprar després la Diputació, i el palau de la banda de muntanya, el de mar a la Diputació, i el de la banda de la muntanya el va acabar comprant l'Ajuntament. Però també en Miquel Utrillo va ser el dissenyador del poble espanyol de Barcelona. No sé si heu vist el poble espanyol que està a Montjuïc. Sí, doncs allò, el Miquel Utrillo el va dissenyar ell. Després també va dissenyar els jardins de Terramar. Llavors, l'any 1919 es va començar a projectar Terramar, que va ser de les urbanitzacions primeres que hi va haver a tota Espanya. En l'Utrillo, Miquel, hi va participar dissenyant els jardins. I ara, aquest any, 2019, es compleixen també els 100 anys. I bé, amb això potser podem dir a grans trets el que ha estat la vida d'aquest polifacètic artista, que era artista i a més enginyer, que era en Miquel Utrillo. I Morlius.
Moltes gràcies, Joan, per ajudar-nos a saber qui era en Miquel Utrillo. Esperem escoltar-te la temporada vinent.
Seguim amb una mica de música. Escoltem la secció del Departament d'Anglès sobre la música que escoltem i ens agrada.
Avui li toca a la Elna de Cort presentar la música que li agrada.
Endavant, Elna. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, I'm on my mind.
Do you like music? Do you like English? Then this is your section.
Your favorite artist section. Back for seconds with your play. You just can't help it. Oh, no.
You'll play along. Let her lead you on. You'll be thinking, oh. Yo sé que fue por mí que acabó esta historia. Quedan manos de mi memoria que por las noches te pueda ver. Porque nunca admití estar enamorada. Siempre lo supe y no dije nada. Mi corazón se quiso esconder. Dirá la gente que yo estoy loca. Si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza. Quise
Aitana Ocaña, a.k.a. Aitanax. She's Spanish. She started playing music in 2017. aquí most popular song is Vas a quedarte.
Seguim, ja tenim aquí els alumnes de primer.
Avui ens recitaran unes dites del mes de maig.
Endavant, nens i nenes de primer.
A darrere de maig, a parat, ja no me'n vaig.
Abril, abrilet, més dolent que set, arriba maig i fuig tot dret.
Abril i març tenen la clau de l'any.
Abril ploaner i maig rialler.
Abril plujós i maig ventós fan el pagès orgullós.
Aigua de maig dolenta pels sembrats.
Seguim amb els clubs de lectura. La Jana, directora de la secció, ens presenta els quatre darrers clubs de lectura.
Ho fa fent una petita xerrada amb quatre alumnes que han participat d'aquests clubs.
Avui tenim a la Sofia Adam, els Araieu, el Guillem i el Leo.
En debat amb els clubs de lectura.
Els clubs de lectura.
Bona tarda, benvinguts a la tertúlia dels clubs de lectura de l'Utrillo. Aquest curs i durant el segon trimestre hem començat els clubs de lectura. Cada alumne s'ha apuntat al club de lectura que més li ha vingut de gust i ha llegit un llibre. Durant el club de lectura, cada mestre ha fet, si no ha cregut convenient, activitats en relació al llibre. Avui parlarem amb el Guillem, el Leo, la Sofia i el Saralleu. Comencem pel Guillem. A quin club de lectura t'has apuntat?
A la tribu dels Hipoli.
T'ha agradat el llibre?
Sí, molt.
De què anava?
Anava d'un nen que no li agradava llegir i es va cada setmana va trobar, tenia amb l'escola agafar un llibre i va agafar un llibre i llavors estava... O sigui, el llibre li parlava amb ell i això, i moltes aventures.
He fet alguna activitat relacionada?
Sí, hem anat al pati a llegir, bueno, i això més o menys.
Recomanaries el llibre?
Sí.
I per què?
Perquè és molt interessant i doncs, pots aprendre moltes coses.
Seguim amb el Leo. A quin club de lectura has participat?
Els Imaginaris.
Què t'ha semblat el llibre?
Estava bé.
T'ha agradat?
Sí, m'ha agradat molt.
Ens pots explicar una mica de què tracta?
Tracta sobre una nena que es deia Amanda, que un bon dia va tornar a l'escola, va obrir l'armari i es va trobar un nen que es deia Roger, que no era un nen de veritat, sinó era un nen imaginat que es va imaginar l'Amanda. I llavors l'Amanda i els Roger no paraven de jugar perquè l'Amanda tenia molta imaginació i li s'imaginava aventures amb ell. Fins que un bon dia a l'Amanda li va passar un accident i això.
Heu fet alguna activitat relacionada amb el llibre?
Sí, hem anat al pati a llegir i també vam fer com una activitat que ens van dir de que s'havia d'aixecar una persona i llavors havia de llegir i llavors quan ella parava una altra persona s'havia de pujar per llegir ella o ell també.
I finalment, recomanaries el llibre?
Sí.
Per què?
Perquè és molt interessant i perquè et parla sobre que ningú és perfecte i no fa falta, quan t'avorreixes molt, no sempre has d'anar amb els teus amics, simplement et pots inventar aventures o altres coses.
Sembla molt interessant, però ara seguim amb la Sofia. A quin club de lectura t'has apuntat?
A un llibre que es deia Hay un chico en el baño de las chicas.
De què anava?
Anava d'un nen que era molt insegur, que es portava molt malament a classe, no tenia amics ni res, i fins que va arribar una psicòloga i un nen nou a l'escola que el van ajudar a integrar-se, a fer nous amics, etc.
T'ha agradat el llibre?
Sí, força.
Heu fet alguna activitat relacionada amb el llibre?
A part d'anar a llegir a la gespa, al pati i tal, vam veure una pel·lícula conjuntament amb un altre club de lectura que es deia, la pel·lícula es deia Charlie la fàbrica de xocolata.
Recomanaries el llibre?
Sí, perquè té molts valors i es pot aprendre molt d'ell.
Finalment, ara li toca al Sarajevo. Quin club de lectura t'has apuntat?
Una revolta per casa.
T'ha agradat el llibre?
Sí.
De què anava?
Doncs d'una casa que estava com una mica boja i que els senyors no sabia si canviar-se de casa.
Heu fet alguna activitat relacionada amb el llibre?
Sí, hem fet una activitat que hi havia una pissarra i hem partit per la meitat una cosa. Les coses bones d'una casa de ciutat i les coses dolentes d'una casa de poble.
I recomanaries el llibre?
Sí, és molt interessant i és molt divertit, fa molt de riure.
Fins aquí la secció dels clubs de lectura. A la propera temporada presentem els nous clubs de lectura. Gràcies.
Ja que estem tots engrescats, seguim amb els llibres.
Com ja és habitual, la Marta Sánchez, directora de la Biblioteca Santiago Rusiñol, ens recomana llibres.
Molt important la secció d'avui perquè l'estiu s'apropa i tenim molt de temps lliure per llegir.
Tens raó. Escoltem, doncs, quins llibres ens proposa per l'estiu.
Ens agrada molt llegir.
Marta, quins llibres ens recomanes?
Hola, doncs avui us porto tres llibres que han arribat a la biblioteca i els tres m'han encantat i per això els volia compartir amb vosaltres. Mireu, el primer es titula Madlenka i l'autor és Peter Sis. La Madlenka és una nena que un dia veu que la seva dent se li està movent, la primera dent que se li mou, i es posa molt, 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 molt contenta i aquesta gran notícia la vol compartir amb tots els veïns del seu carrer, els veïns de la seva poma. I llavors surt de casa seva, corrents, molt contenta, molt contenta, i amb el primer que es troba és amb el forner, que és un senyor francès, i aquest senyor doncs, li ensenya també, o li explica històries de París, no? del lloc on va néixer. La Madlenka segueix donant la volta a la seva poma, no? d'edificis, i així va trobant-se en tot de personatges, de botiguers i botigueres del seu barri, cadascú d'un lloc diferent, n'hi ha que venen de l'Àsia, n'hi ha que venen de Sud-amèrica, n'hi ha que venen de països molt, molt, molt estranys, i cadascú li va explicant una història del seu país, i la Madlenka, molt contenta, els explica que té una dent que s'està a punt de caure. A través d'aquest llibre, nosaltres anem fent la volta també amb la Madlenka i al final de tot hem fet la volta al món. La Madlenka viu a Nova York i és una ciutat on efectivament hi ha tot el món. És un llibre que va guanyar un premi molt important i ens parla sobre diversitat, integració i una societat multicultural, amb uns dibuixos molt bonics i és molt original. L'autor és Peter Sis. El següent m'ha encantat, té unes il·lustracions precioses. Veniu a la biblioteca a agafar-lo perquè és maquíssim. Es titula Edison i és la història de dos ratolins a la recerca d'un tresor. L'autor és en Torben Kullman, s'ha inventat la història i ha fet aquestes il·lustracions que, com dic, són magnífiques. Doncs és la història d'un professor de la Universitat dels Ratolins, aquesta universitat està amagadeta en una llibreria, i un dia hi va un petit ratolí a la recerca d'informació sobre un avantpassat, i aquest avantpassat estava en un vaixell, aquest vaixell va naufragar i se suposa que en aquest vaixell hi havia un gran tresor i aquest ratolí vol recuperar el tresor del seu avantpassat i per això va demanar ajut al ratolí i professor. Els acompanyarem a tots dos en aquesta gran aventura pel fons dels oceans i també veurem com fan invents, com en petites coses, en petits objectes, aconsegueixen fer invents per poder anar a buscar aquest tresor. Es diu Edison, dos ratolins a la recerca d'un tresor. I l'últim no és un conte, l'últim és per passar tardes o matins creatius, es diu Taller d'Estampació i tracta d'això, de com estampar-nos roba o quadres o fer postals per regalar, en fi, tot el que vulgueu, que doni de si la vostra imaginació, que és molt, amb estampació. Podem utilitzar esponges, fruites, verdures, fer-nos un corró amb relleu per marcar i que quedi estampat amb pintures. Està ple de bones idees perquè els més creatius pugueu també afegir les vostres idees i pels que no ho sou tant, doncs us ho copieu. El resultat és molt xulo i això no és un llibre, no és una història inventada, no és un conte, però sí que ens farà passar molt bones estones, segur, també amb la família. Es diu Taller d'Estampació i és de la Mari Lord Pam i Bubens i Steffi Broccoli.
Recordeu que tots aquests llibres els podem trobar a la biblioteca.
Ha, ja m'he apuntat un parell.
Seguim amb poesia.
Els alumnes de segon ens presenten el poema de les quatre estacions.
L'Elsa, la Mareli, la Durne, l'Eric, l'Ona i el Timoti en reciten aquesta poesia.
Les quatre estacions Ramon Besora. Quatre senyores han arribat.
Treballen durant tot l'any.
La primera vesteix els camps.
La segona ens empeny als veïns.
La tercera fa sortir els bolets.
I la quarta ens fa anar abrigadets.
Ja que abans la Marta ens ha recomanat llibres per llegir, els alumnes de tercer ens recomanen un parell de receptes de cuina.
Sí, poden anar molt bé per aquest estiu i em penso que d'aquestes dues propostes ens agraden a tots.
I tant! Un biquini i un pastís de pa de pessic.
La Rita, l'Emma, el Martí són els protagonistes de la secció.
Quina gana! Anem a la cuina.
Tot seguit una recepta per llepar-se els dits.
Biquini. Ingredients. Dues llesques de pa. Dues llesques de pernil dolç. Un raig d'oli. Dues llesques de formatge. Estris. Una paella. Una espàtula. Passos. Primer pas. Agafem dos trossos de pa. Segon pas. Posem l'oli a la paella. Tercer pas. Deixem que s'escalfi una miqueta l'oli. Quart pas. Posem entremig dels pans el pernil i el formatge. Cinquè pas. Posem el biquini a la paella quan l'oli estigui calent. Sisè pas. Deixem que el pa es torri i l'anem donant voltes amb l'espàtula fins que el formatge estigui desfet.
Pastís de pa de pessic. Ingredients: un iogurt, tres ous,
2 gots de iogurt amb sucre, 3 gots de iogurt amb farina, 1 got d'oli de girassol, 1 sobre de llevat, estris, 1 motlló, 1 batidora, 1 forn, 1 bol.
1. Buidem un iogurt dins d'un bol. 2. Omplim 3 vegades un got de iogurt amb farina i el fiquem al bol. 3. Omplim 2 vegades un got de iogurt amb sucre. 4. Omplim una vegada un got de iogurt amb oli de girassol i el fiquem al bol. 5. Trenquem 3 ous i el fiquem al bol. 6. Obrim un sobre de llevat i el fiquem tot al bol. 7. Amb la batedora remenem molt bé. 8. Fiquem la massa al motllo de pastís. 9. Fiquem la massa a fora quan estigui calent. Ho fiquem 20 minuts a 200 graus. 10. Una vegada tret del forn ho pots decorar com vulguis.
Seguim amb l'entrevista. Avui ens visita el Sergio Ramírez.
El Sergio Ramírez és un cantant sitgetà que ha tocat en molts grups.
És el cantant de Veneno en la piel i també composa les seves pròpies cançons.
Hem parlat amb ell de la música i dels seus projectes.
Escoltem-lo.
Bona tarda, estem a l'estudi de ràdio de l'Escola Miquel Utrillo a punt d'entrevistar en Sergi Ramírez. És un cantautor que va néixer a Barcelona un 13 d'agost i viu a Sitges des dels 19 anys. Ha fet estudis de música i d'imatge i so. A banda de cantar en solitari i de ser cantant del grup Veneno en la piel, també ha format part d'un grup sitgetà, 3 Son 6, que va tenir força èxit. L'any passat va publicar el seu primer disc en solitari, Sin Frenos.
Bon dia, Sergi.
Bon dia, com esteu?
Bé. Et sona?
Pues sí, fa anys, això.
En primer lloc, et volíem preguntar, com has arribat a ser cantant?
Doncs una mica per error. Jo tocava la guitarra, això que estàveu sentint en una banda que jo no cantava, cantava un altre noi, jo estava allà amb la guitarra, tocava i després de molts anys tocant, al final vaig començar a cantar, sense pensar-ho, no m'imaginava que cantaria mai.
T'havies imaginat de petit que series cantant?
No. Jo mirava, escoltava música i em mirava al mirall, a l'ascensor, i feia com que tocava la guitarra. Volia tocar la guitarra, però cantar no m'ho imaginava mai.
Quin és el teu cantant preferit?
Doncs hi ha molts, però Paul McCartney.
Per què?
Perquè de petit mon pare em posava molts discos dels Beatles i llavors d'escoltar tanta cançó dels Beatles al final acaba sent com si fos tenia el meu pare i tenia un cosí germà que es deia Paul McCartney que cantava els Beatles i el tenia cada dia a casa.
Tu ets cantautor, costa molt inventar-se una cançó?
Molt. Perquè clar, tu penses que has de fer una història o com frases que la gent més o menys escolti i que ho relaciona amb alguna cosa de la seva vida. I després hi has de posar música. I és complicat.
A quina edat vas compondre la teva primera cançó?
Amb 18. 17-18 anys.
Quina de les teves cançons t'agrada més?
Això depèn. Hi ha cançons que potser fa temps que vaig escriure i que ara m'agraden i cançons que... Sempre és l'última. L'última cançó que un fa és la que més li agrada, però que potser passa un mes i dius, ara ja no m'agrada.
Ens pots cantar un tros?
Sí, després ara farem... Després, mira, després farem aquí una cançó.
T'agrada més cantar sol o amb el teu grup de Veneno en la piel?
Depèn. Hi ha vegades que... Depèn del lloc on vagis a tocar. En llocs així una miqueta grans i això, doncs, contra més músics, més divertit. I a llocs més petitets, doncs, jo sol ja m'agrada més.
És cert que ets o eres professor de tennis?
Sí, molts anys.
Com és això?
Perquè des de petit jugava a tennis, vaig començar als 3 anys, i llavors quan era jovenet i necessitava una mica de diners, doncs vaig començar a fer classes de tennis, així quan tenia 16 anys ja tenia diners per comprar-me una guitarra. Veus?
L'any passat vas publicar el teu primer disc. Estàs content?
Molt. I ara estic pendent de gravar el segon.
Costa molt que et facin un disc?
Bueno, són moltes hores. Més que els diners, són moltes hores que has de dedicar. Mira, això que estem fent avui de gravar, doncs imagina't això, gravant una bateria, gravant una guitarra, gravant un baix, les veus...
Què aconsellaria a uns nens i nenes com nosaltres que volguessin ser cantants?
El que heu de fer és escoltar molta música. Molta, 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 molta. Perquè, clar, per tu cantar has de tenir una referència del que et agrada. Llavors heu d'escoltar molta, investigar. Heu d'agafar el YouTube i començar a investigar música des dels anys 40 fins ara. Com és ara?
Doncs fins aquí l'entrevista amb Sergi Ramírez. Moltes gràcies, Sergi, per haver vingut. Ara us deixem amb la cançó La cárcel de tus labios, del disc Sin frenos, en directe.
Esta vida es un juego donde hay que saber ganar. Tú jugabas con ventaja porque mi alma te tuve que dar. A veces una de arena y otras tantas de cal. Y mi pobre cabeza ya no sabe para dónde girar. Me quedaré cantando y a la verita de la cárcel de tus labios para decirte que siempre soñé y que quererte no resulte extraño. Y una vez más te irás y sin saber lo más sincero de tus labios, y al alejarte tendré que inventar otra receta para el desengaño. Y al alejarte tendré que inventar otra receta para el desengaño. Y al alejarte tendré que inventar otra receta para el desengaño.
Recordo quan ens va cantar una cançó a la classe.
Sí, va estar molt bé.
Durant el curs, tots els alumnes hem fet un munt d'activitats.
Moltíssimes activitats.
Tot seguit, presentem l'agenda del mes de juny amb les activitats més importants.
Jo ja sé quin és el dia més important de tots.
Segur que coincidim. L'últim dia de la festa de final de curs, no?
Doncs sí, coincidim.
Escoltem l'agenda.
Els dies 4, 5 i 6, els alumnes de segon i tercer se'n van de colònies a Camprodon.
Divendres 7 de juny, els alumnes de 5è fan una trobada de handbol al pavelló.
Divendres 14 de juny, els alumnes de 6è fan una trobada de futbol.
Els dies 20 i 21 de juny, festa de final de curs.
Anem arribant a la fi del programa. Avui presentem la cooperativa de 5è del Miquel Utrillo.
hem parlat amb els companys de cinquè i ens han parlat de tot el que han fet en el projecte d'emprenedoria.
A veure què ens diuen.
Avui entrevistem els emprenedors de la nostra escola, l'Escola Miquel Utrillo. Tenim els representants de la cooperativa de cinquè.
Bona tarda, com us dieu?
Eric.
I Vinyet.
I sou de la cooperativa?
Escape Utrillo.
Quin producte elaboreu?
No elaborem un producte, el que elaborem és un servei d'escape room, que l'Eric ara us explicarà el que és.
Una mica l'escape room és anar-se, o sigui, vas a una sala d'escapisme i has d'intentar sortir amb un temps limitat.
Com esteu organitzats?
Estem organitzats amb quatre comissions. Ara jo us explicaré dues i la Vinyet us explicarà dues més. La de disseny és de una mica els que elaboren l'escape room una mica, no? Els que pensen les proves, l'empaparat, diguéssim, també. I els de comunicació són els que fan les cartes a les famílies, les notificacions per l'escola, etc.
Els de publicitat el que fan és fer els cartells, els flyers i les entrades. I els de material i pressupostos el porten tot de diners i totes les coses.
Quins càrrecs ocupeu dins de la cooperativa?
D'acord, nosaltres, diguéssim, ocupem els de coordinadors i els altres dos càrrecs més importants que hi ha són els de secretaris i tresorers.
En quin moment del procés us trobeu?
Ara ens trobem en el procés una mica d'empaparar l'escola, diguéssim, vendre'ns, no?, una mica. I ara us esperarem també el 25 de maig a la Biblioteca Santiago Rusiñol de 4 a 8 de la tarda.
Què és el que heu fet fins ara?
Doncs el que hem fet fins ara és preparar totes les proves i fer els dissenys dels flyers, els cartells, les entrades i totes les coses.
Què us queda per fer?
Ara per fer, diguéssim, ja ens queda poca cosa perquè ja ho tenim tot enllestit. És una mica el que he dit abans, vendre'ns, ficar la publicitat per Sitges, l'escola, i és això l'únic procés que ens queda ja.
És fàcil muntar una cooperativa?
Bueno, no és molt fàcil, però si treballes bé amb equip i totes les coses, sí que és fàcil, és molt divertit.
Creieu que el projecte d'emprenedoria és interessant?
Bastant interessant és, i t'ho passes molt bé, a més també, és bastant interessant, sí.
Què és el que més us ha agradat al projecte?
A mi el que més m'ha agradat ha sigut una mica preparar les proves, escollir càrrecs, noms, etc. Ens ha agradat bastant aquest procés.
I a mi el que més m'ha agradat també ha sigut, doncs, com ha dit l'Eric, escollir tots els càrrecs i pensar el nom i totes les coses. M'ha agradat tot, en general.
I el que menys?
El que menys ens ha agradat a mi una mica és passar malament el temps quan no surten les coses com a tu t'agraden que sortiguessin, però bueno, ho hem sabut bé arreglar.
Doncs moltes gràcies i que tinguin molta sort.
Gràcies.
Gràcies.
El passat dimecres 15 de maig, els alumnes de 5è van participar a la Cantània 2019. Els alumnes de 4 han parlat amb ells i ara podeu escoltar el que ens han explicat.
A, B, C, D, F, G, aquí, J, K, L, M, N, O, P, Q.
Què és la Cantània?
Pues la Cantània és un lloc
que normalment els fa l'Auditori de Barcelona, que és un, com cançons cantades per nens.
Com va anar l'experiència?
Buah, va ser una experiència molt, molt guai i bueno, va estar molt xula i és una experiència única.
Qui va fer la música?
Pues la música la va fer Eduard Iniesta, que és un compositor, i després les cançons eren de Brossa, que és un poeta que es va morir, i el Miquel, que ens la va transformar perquè nosaltres podem cantar-la.
Quan heu tardat en aprendre les vostres cançons?
Hem tardat més o menys quasi tot l'any i la veritat és que penses que, bueno, tot l'esforç d'un any es passa volant en una hora.
Sí, tu arribes allà i has estat tot el curs aprenent cançons, t'ha costat, no sé què, després arribes allà, passen 30 minuts i dius, uala, tot aquest esforç només han passat en 30 minuts.
A on vareu anar a cantar?
A l'Auditori de Barcelona.
Com anàveu vestits?
Anàvem vestits de vermell i pantalons foscos.
Teníeu molts nervis?
Sí, al principi eren tots nervis, però quan van començar la primera o segona cançó ja anaven lliures.
Hi havia moltes persones cantant?
Bueno, sí, hi havia sobre uns 900 nens, quasi.
500 nens.
Bueno, sí, 800 nens, més o menys. I, bueno, es veia tot, buah, era impressionant.
Quines cançons vau cantar?
Van cantar l'Abecedari, van cantar Guants Blancs, van cantar Eco, van cantar Humanitat...
I moltes més.
Quan va durar?
Pues el que he dit abans, més o menys 30 minuts, una hora.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. De res.
La darrera secció que presentem també és molt important.
Sobretot ara que comença l'estiu.
Segur que a més d'anar a la platja tindrem un munt de temps per jugar a jocs de taula. Tal com vam fer a l'anterior programa, Isabel Masdeu i la Marta Morales de l'associació Dau Ferrat ens faran una ressenya d'uns jocs.
Endavant, Isabel i Marta.
Hola, aquest mes us presentarem dos jocs nous, un també dirigit a nens més petits i un altre a nens i nenes una miqueta més grans, com són el Sequence i el Leo va a cal barber. La Isa començarà amb el joc del Leo.
El Leo va a cal barber és un joc cooperatiu i de memòria adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys i les partides duren uns 30 minuts i poden jugar de 2 a 5 jugadors. També hem de dir que si juguen nens més petits ho poden fer acompanyats dels seus pares o mares. El joc té 30 fitxes de camí de doble cara, amb això vol dir que amb una cara tenim dibuixat la selva, perquè el Leo és un lleó, i al revers d'aquestes fitxes tenim animals, també tenim indicadors de camí. També comptem amb 20 cartes de moviment, una fitxa d'inici, que és el llit del Leo, perquè el Leo s'ha d'aixecar de matí per anar a cal barber, que és el seu destí. Llavors tenim una fitxa de destí, que és la barberia del mico Bubu. També hi ha un puzzle amb 5 peces per anar simulant la melena del Leo, perquè cada dia que passa li creix el cabell, un rellotge despertador per comptar les hores i un peó amb la figura del Leo, que és el que es va movent per les diferents fitxes del joc. L'objectiu, com hem dit, és que el Leo, que és un lleó, ha d'arribar a la barberia abans de les 8 de la tarda i s'aixeca a les 8 del matí. Té 5 oportunitats, té 5 dies per aconseguir-ho. I els jugadors hauran d'anar memoritzant els animals o els senyals ocults d'aquestes fitxes que trobarem entre la casa del Leo i la barberia. Llavors es fa un camí amb totes les rajoles partint de casa del Leo, com hem dit, fins a arribar al mico Bubu, que l'està esperant per tallar-li el cabell. Les cartes que es reparteixen entre els jugadors tenen un color on apareix el Leo. Llavors, per torns i en sentit horari, els jugadors han d'anar utilitzant aquestes cartes de torn que tenen i faran avançar el Leo tantes caselles com indica el número de la carta. Què passa? Que llavors, quan el Leo cau en una loseta, s'ha d'aixecar aquesta fitxa i si l'animal que apareix, el color coincideix amb la carta que han utilitzat, podrà avançar el número que posa a la carta que tenen a les mans. Però si no coincideix, el Leo es quedarà ja parlant una bona estona i passaran les agulles del rellotge. Llavors hem de dir que es pot trobar amb l'hipopòtam que si no coincideix el color de la carta estarà 2 hores xerrant, el lloro 4, la zebra 1 hora, el cocodril 3 hores i la lleona és la que l'entreté més i es passarà 5 hores. O sigui que si es troba la lleona 3 vegades ja ha perdut el dia. I si el Leo cau, com hem dit, amb una loseta, amb un color que és el que li ha tocat, llavors podrà avançar i anirà passant fins a arribar al barber. I tenen 5 dies per aconseguir-ho, 5 oportunitats. Llavors es tracta que els nens, amb la primera partida, la primera ronda no ho aconseguiran, però la segona han d'anar recordant les losetes que havien aparegut anteriorment.
Doncs ara us parlaré del Sequence. El Sequence és un joc per nens a partir de 8-9 anys i poden jugar de 2 a 12 jugadors. Això es farà, si són de 2 a 3 jugadors, es farà de forma individual i si són més, es farà per equips. Si es fa per equips, té la peculiaritat de que els jugadors han de seure intercaladament. No seuen tots els jugadors del mateix equip junts, sinó que seuen un sí, un no. L'objectiu d'aquest joc és fer 2-5 en ratlla. Vale? I això com ho farem? A veure, el joc consisteix en que tenim unes cartes de pòquer i tenim un taulell en el qual estan aquestes cartes dibuixades en el taulell 2 vegades cada carta. Llavors, repartim a cada jugador un número de cartes, segons el número de jugadors això varia, perquè si són més seran menys cartes, i cada jugador ha de baixar una d'aquestes cartes i tapar el mateix dibuix que hi ha a la carta al taulell, amb les fitxes, i així a poc anirem fent el 5 en ratlla. La gràcia del joc és que no pots parlar amb el teu company de quina carta posaràs ni quina carta tens, i la gràcia i el divertit d'aquest joc és que has de, amb mirades, intentar quadrar per anar tots a fer el mateix 5 en ratlla. Tenim també unes cartes que o faran que el nostre 5 en ratlla arribi a fer-se o ens ajudarà, que són les 4 jotes que hi ha al joc. Dues d'elles tenen 2 ulls i 2 d'elles tenen 1. Si tenim una d'aquestes cartes, el que farem és, si tinc la carta de 2 ulls i la baixo, podré posar una fitxa en qualsevol de les caselles que té el taulell i poder acabar un dels 5 en ratlles encara que no tingui aquella carta específica. I si tinc la jota d'un ull, el que puc fer és treure una de les fitxes que l'altre equip estigui a punt d'aconseguir aquest 5 en ratlla i intentar que no l'aconsegueixin. També hi ha 4 caselles a les puntes del taulell que fan de comodins, o sigui que és com si fossin qualsevol carta. Llavors, la gràcia que té és sobretot aquesta, que sense poder parlar hagis de coordinar-te amb el teu equip, si es juga per equips, per aconseguir els 2-5 en ratlles l'abans possible i guanyar la partida. És un joc que la veritat és que un cop comences a jugar és bastant addictiu perquè moltes vegades et quedes a una i bueno, es fan diverses partides seguides i és molt divertit. I fins aquí la presentació d'avui. Només us volem donar les gràcies, animar-vos a que jugueu a jocs de taula i si us ve de gust, doncs ens coneixeu, que som Dau Ferrat, una associació sense ànim de lucre de jocs de taula de Sitges i res més, Isa. Tu...
Ens podeu trobar a través de Facebook i també a través d'Instagram, de Twitter també ens podeu seguir i anireu sabent totes les activitats que anem fent al llarg de l'any.
Crec que ara sí que hem arribat al final del programa.
Han estat moltes hores d'entrevistes, d'enregistraments i de feina en el projecte de ràdio que fem a Quart. Estem una mica tristos perquè és l'últim magatzem de la temporada.
Estic segur que els alumnes de Quart de l'any que ve seguiran amb el magazín i segur que aprendran moltíssimes coses.
Ja no ens queda més temps.
Us deixem amb un mestre i la cançó del mes.
Gràcies, a reveure i fins la temporada vinent. I don't have all the answers.
Sílvia,
quina cançó en recomanes per acabar el magazín?
2002 de l'Anne-Marie. I will always remember the day you kissed my lips light as a feather. And it went just like this, no, it's never been better than the summer of 2002. We were only 11, but acting like grown-ups like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never. Well, I guess that was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got a 99 problem singing ba-ba-ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers, fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. And it went like this, say, oops, I got 99 problems singing ba-ba-ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. Of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing ba-ba-ba. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time.